ha històries d'amor més enllà de Romeu i Julieta? Oi tant, si n'hi ha. I ens encanten. I encara ens agrada més com ens les explica la ministra d'Afers Amorosos de l'Estat de Gràcia, Sílvia Soler.
Molt bona tarda, Sílvia Soler.
Què tal?
Molt bé. I tu com estàs?
Bé, bé.
Doncs fantàstic, perquè avui tenim ganes d'explicar i de sentir, sobretot, la història d'amor entre dos guapos, molt guapos, que a més tenen una història d'amor molt llarga i a més realment semblava
bonica.
Que estaven enamorats.
Ho semblava, ho
quan
semblava.
Eren grans. Vull dir, sí, no es cansaven l'un de l'altre, que
ja veureu,
això és difícil
ja
de trobar.
Això, que ara ho explicarem. A veure, també pot haver-hi literatura entorn d'aquesta història. Però la veritat és que la imatge que transmetien i tot el que sabem d'ells ens fa pensar que Joan Woodward, a més de ser la dona afortunada que es va endur cap a casa l'home més guapo que hi ha hagut mai i que hi haurà, Paul Newman, a sobre, va viure una història d'amor real. Vull dir que això és una passada i, per tant, ens ha semblat...
Tu creus que encara, dia d'avui, com a guapo, encara ningú ha superat a Paul Newman?
No, ni passarà.
Tranquil·la, tranquil·la.
Ni passarà, ja ho sap.
Jo ja ho sé.
Més que el Robert Redford.
No, home, això segur.
Per favor, d'aquí a Lima, Perú.
Això segur.
Vull dir, de veritat que
però,
sí.
Però, espera un moment.
Estem davant de la història d'amor més bonica d'aquesta secció?
És probable. De les que hem fet, oi, no ho sé, perquè n'hem fet de boniques, eh? Però aquesta no té tragèdia i això. I que siguin guapos sempre fa bonic.
Sí, totalment. Home,
poca gent ho podrà rebatre.
Qualsevol fotografia de Paul Newman t'agrada veure-la perquè és molt guapa. Però espera, abans d'entrar, de veritat no hi ha hagut cap altre guapo, no ho sé, Brad Pitt no, eh?
No, Brad Pitt no
Jude
m'agrada.
Jude Law tampoc.
Em va agradar molt, ara em matareu, eh? Em va agradar molt al començament a Tom Cruise.
Ahà, bueno, no escoltes, un guapo.
Però sempre anys llum.
És James que... Dean, tampoc?
No. Què va. Escolta, digueu als oients que ens diguin
no,
què
heu...
Ai, Marc Cartes és molt guapo,
aquí,
eh?
A veure.
Sobretot no el puc trobar pel carrer.
Veus?
Sempre...
Amb el Paul Newman no passa això.
Sí, Marc, si ens estàs escoltant, t'estan posant a l'alçada Paul Newman.
No, és que fins ara no passarà, no hi haurà ningú més guapo que Paul Newman. Marc Cartes, home...
Ha fet un frenasso, eh?
No, ho sento, Marc, tant no.
D'acord. Va, explica'm la història de Paul Newman i Joan Woodward. Va.
Comencem dient que el director de cinema Otto Preminger, que els coneixia tots dos i era amic d'ell, va deixar dit: Newman és un cas estrany dins del negoci del cinema, s'entén. Està realment enamorat de la seva dona.
Newman i Joan Woodward, que van estar casats prop de 50 anys, mig segle.
Exacte. I que van ser un matrimoni molt respectat a Hollywood, precisament per això que dèiem, que deia Preminger, vaja, que no és habitual, no ho era a la seva època, i encara no ho és ara, potser menys encara, que en el negoci del cinema hi hagi relacions tan estables i que funcionin bé, per dir-ho així.
Perdona una pregunta. Una tonteria, eh? Qui va morir abans? Qui es va quedar sol dels dos?
Ella.
Ella es va quedar sola?
Sí.
Ella és viva, no?
Anava a dir, és que jo...
Ah, perdó.
Juraria que ella és viva.
Home, no ho sé. Jo,
que ell va morir, ho sabem segur.
No riguis, que tu no ho sabies tampoc, eh?
Però jo diria que ella és viva.
Ella, segons la Wikipedia, és viva.
Veus?
I estan sortint ja per Twitter. La Lara diu: no hi haurà cap altre com Paul Newman i la icona dels cors als ulls. I un tal Aerc diu: no hi haurà ningú més guapo que Paul Newman. És científicament impossible.
Exacte. Sí, estic d'acord. Sí. És que és així. Però no només és guapo. Ara ho sabrem. Però no només és guapo. A les entrevistes els hi pregunto estaven allò, una pregunta superoriginal: quin és el secret del vostre matrimoni?
No s'ha fet mai aquesta
pregunta. Perquè duri, exacte. Però m'ha interessat la resposta d'ella. Joan Woodward responia: tots dos hem rebaixat els nostres egos respectius, recordem que estem parlant d'un actor i d'una actriu, hem rebaixat els nostres egos respectius en favor de l'ego comú. I m'ha semblat una bona fórmula per seguir, no?
I no és tan freqüent, no? Perquè fins ara hi havia moltes parelles artístiques que l'home no havia pogut suportar que la dona, diguem-ne, tingués més talent.
Sí.
I no era una cosa, diguem-ne, dels dos.
En aquest cas, jo crec que està bastant clar que no va passar i que no hi havia gelos professionals i que van fer un bon equip. És que
i van fer marmelades
passen,
junts.
També.
Això uneix molt.
I salses per amanides. quan van començar a estar junts, la rumorologia de Hollywood, que... com sabeu, mai no ha estat ben intencionada, deia que, bàsicament, aquesta parella funcionava perquè ella hi posava el talent i ell la bellesa.
Molt malament.
Que era una manera de menystenir-los a tots dos.
De dir-li lletja a ella.
I de dir-li tot d'un vell.
També.
I crec que cap de les dues coses era veritat.
És el contrari d'un win-win.
No es podia... Lus-lus, es diu.
Ningú podia suportar que fossin guapos i a sobre no fossin tontos. I això és el que passava.
Hem alat l'envidia.
Ells van aconseguir superar les maledicències i alguns problemes greus que repassarem, però que consti que comencem a explicar aquesta història que té un final feliç. Raindrops are falling on my head, and just like the guy's feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling, so I just did.
Va, quin any anem?
Corria l'any 1954, Paul Newman estava a punt de fer 30 anys, molt jovenet, i lluitava per fer-se un lloc a Broadway. Volia ser actor en principi de teatre, però tenia un problema, i és que havia fet les coses molt de pressa i s'havia casat i havia tingut dos fills, eh?
Sí, això
encara
sabia.
No tenia 30 anys i ell ja estava casat i tenia dos fills. I clar, quan, com és lògic, en el començament d'una carrera no guanyava prou diners per mantenir la família, de manera que es va posar a treballar, a més, de fer teatre, venent enciclopèdies a domicili.
Póngame siete!
Que diuen, exacte, que diuen que el senyor que les fabricava no va entendre què li havia passat, diguéssim, que de cop va començar a vendre enciclopèdies.
Home, tu diràs.
A lo loco.
Anem per la 87a edició.
No, és que és allò de dir, no, entra i explica'm ben bé l'enciclopèdia. Comencem a parlar.
Ja, repassem.
La Vanessa Pasqual diu, totalment d'acord, guapo entre els guapos, no hi ha hagut cap ni n'hi haurà mai cap d'altre.
Ja veieu que és una opinió.
Tenim força... unanimitat en aquesta
exacte.
Qüestió.
Exacte, hi ha consens, ja que no el tenim el consens amb res més en aquest país, almenys que el tinguem amb en Paul Newman. Bé, li va arribar l'oportunitat a en Paul Newman de l'oportunitat de, diguem, triomfar en el món del teatre quan va formar part del repartiment d'una obra que es deia Picnic.
Sí.
I allà qui hi havia?
Joan Buber.
Hi havia aquesta jove actriu que crec que era de Nova York, sí, Joan Buber, i consti que ella, uns anys després, a toro passado, per dir-ho així, va dir que en aquella primera trobada, en aquella vegada que van coincidir, Paul li va semblar un noi molt guapo, però sense gaire interès.
Uh-huh.
Això ho va dir, eh? Però van treballar junts, van fer aquesta obra de teatre durant un temps i va resultar que Paul, a més de guapo, era bon company, divertit, tenia idees pròpies i, sobretot, segons Joan Buber, era un home molt natural enmig de l'ambient artificiós de Hollywood que ella no suportava, perquè és que ella és una dona amb molta personalitat, he descobert fent això, eh? Ja m'agradava, però ara he descobert que tenia idees pròpies. De manera que es van enamorar, però, com hem dit abans, ell estava casat, acabava de tenir la tercera criatura.
Mare meva.
I es van haver d'esperar, van haver de fer un parèntesi.
Van esperar...
Van esperar 4 anys, perquè van tornar a coincidir al rodatge de la pel·lícula El largo y cálido verano, que potser alguns de vosaltres recordareu.
Boníssima.
I aleshores sí que ja, en veure que havien passat 4 anys i que continuaven estant enamorats, Paul va dir, doncs, em divorcio i pa'lante, diguéssim, eh? Ell sempre, tota la vida, va dir que deixar la seva dona i els seus 3 fills, Scott, Susan i Stephanie, va ser una culpa que arrossegaria tota la seva vida. Però de vegades aquestes coses s'han de fer i ell va fer. Es van casar a Las Vegas una setmana després...
Ui, sí, quina culpa!
D'haver obtingut el divorci.
Quin sentiment de culpa, Paul.
No, és compatible.
Potser era ressaca el que tenies,
no,
Paul.
No, home, no. Ells eren dues persones molt diferents. Se venien molt, però eren molt diferents. I quan es van casar, doncs de seguida es va constatar. A ell li agradava la cervesa,
en primer
lloc del rànquing, la velocitat.
Uh-huh.
A ella li agradava el ballet, la lectura, vull dir que realment, com veieu, dos mons diferents. Però estaven molt enamorats, i això és un bon començament. Van decidir crear una família de seguida i van tenir 3 filles. Elinor, Melissa i Claire.
Hosti,
la carrera de Paul Newman, gràcies a Déu, per mantenir tota aquesta fillada, va anar cap amunt, cada vegada més, es va consolidar com un dels actors més imprescindibles als repartiments de Hollywood, i ella, Joan, que ja havia guanyat un Oscar per Les tres cares d'Eva, va baixar una mica el ritme perquè va tenir 3 nenes molt seguides, però va anar fent i moltes vegades van col·laborar junts en pel·lícules. Si ell dirigia, ella feia d'actriu, a vegades havien fet guions junts i tot això. La premsa els continuava observant amb molta curiositat i els hi preguntava constantment quin és el secret el vostre matrimoni.
Sí.
I m'ha fet molta gràcia trobar que li preguntaven a ella com és estar casada amb un sex símbol. I ella contestava, home, jo no el veig com un sex símbol.
Allò, pregunta-li al Pol.
Té més de 40 anys, exacte, aquesta ha estat una nova resposta. Però ella contestava, té més de 40 anys, és pare de 6 fills i ronca. En un intent de desmitificar-lo, per dir-ho així, eh? Quan corrien rumors sobre presumptes infidelitats que n'hi van haver, Newman deia, o va dir en una ocasió, la famosa frase que ha passat a la història, que diu, per què hauries de sortir a buscar hamburgueses si tens un filet a casa? Joan Wouter, lluny d'agrair-li, li va retreure tota la vida, com és normal, perquè li va dir, home, comparar-me amb un filet, amb un tall de carn, doncs no seria el més feminista. Però vaja, ell ho va intentar explicar d'aquesta manera. Semblava que tot anava bé a la vida de Paul Newman i Joan Wouter, però va arribar un moment d'un problema greu, que és que Scott, que és l'únic fill baró dels sis i del seu primer matrimoni, va tenir un accident de moto i va començar a prendre pastilles arran de l'accident i va caure la drogadicció. Paul Newman, com us deia, com que tenia un sentiment de culpa d'haver deixat aquestes criatures quan eren molt petites i sembla que tampoc havia tingut excessivament relació amb aquest noi, doncs ho va viure molt malament i va començar a intentar rescatar-lo, per dir-ho així. Li va donar papers en algunes pel·lícules, no sé si el recordeu, en algun repartiment, papers molt breus, un noi amb els ulls blaus, això sí, però no tan guapo com el seu pare, i va intentar de totes salvar-lo de la droga, però això va ser impossible. L'any 78 el van trobar mort per una sobredosi a l'habitació d'un hotel. Tenia 28 anys i sembla ser que Newman va passar realment un moment molt dolent i que Joan Woodward va ser el puntal per poder-se'n refer. Ell ja era un home solidari. És veritat que ara no tenim temps d'explicar-ho, però Paul Newman defensava les causes justes d'una manera molt evident. Per exemple, l'homosexualitat, per exemple, estava compromès políticament amb el Partit Demòcrata, vull dir que era un home compromès. A partir de la mort del seu fill, va crear la Fundació Scott Newman contra la drogadicció i feia moltíssimes donacions, va començar a comercialitzar aquelles salses que dèiem abans.
Sí.
Tot això era per anar cap a la fundació que duia el nom del seu fill.
Està fent un ou ferrat, eh?
Per aprofitar la salsa.
Després va haver-hi rumors amb una aventura amb una periodista, no?
Una periodista, Nancy Bacon, que era una...
Nancy Bacon. No és una hamburguesa fora de casa, és un bacon fora de casa.
T'he de dir que molt original no ets, perquè es veu que aquest acudit ja el van fer en el moment...
Home, clar, que és l'acudit.
Estava allà.
Home, sí. Culpa seva.
Només calia desenterrar-lo.
Els diaris deien, potser és veritat que no surt de casa buscant hamburgueses, però sí que ho fa per aconseguir bacon.
Veu?
Pobre Paul Newman.
Em fa molta gràcia el que ha escrit la Paula Bernabéu, diu, Paul, d'acord, però he sentit Marc Cartes, parlem-ne. O sigui, jo crec que has destapat el dos guapos, diguem-ne. Guapos de consens.
Perquè tindrien una connexió, eh?
Sí, o...
Que seria,
quina?
No sé,
que són d'un estil.
No, sí, tu trobes que hi ha un estil allà?
No vull dir que s'assemblin, no. Són un estil de guapo. Sí. O sigui, què hem dit abans? Brad Pitt és un altre estil de guapo.
I Jude Law tampoc s'assemblaria a... Però és molt interessant, un dia parlant un quart d'hora de quin és el que connecta Marc Cartes i Paul Newman, eh?
Doncs com vulguis, eh? És un tema que m'apassiona, francament. Però, o sigui, Paul Newman no pot venir, però Marc Cartes sí.
Sí. Sí.
Però l'Adam està... Espera, exacte.
L'Adam Martín ja
ha vingut. Sé que s'està cridat per alguna cosa.
Venir jo, que entre Paul Newman i Adam Martín...
Va.
Unes antilles blaves i som idèntics.
Igual.
I sabem que menjar ous és molt saludable.
Sí, però potser no tants, eh? Com la llegenda de l'Indomable.
Ui, quina cultura.
Deixeu-me acabar la història de Paul i Joan.
Que vol dir que calleu.
Exacte. Estava en el moment que la rumorologia deia que va tenir un embolic amb Nancy Bacon. Es van fer totes les bromes possibles a Godes i Parabé. I es veu que aquesta noia va aprofitar bastant la història, va donar entrevistes, va dir que sí, i va explicar que sí que havien tingut un embolic, però que s'havia acabat perquè Paul Newman estava quasi bé sempre borratxo. Això és les grans declaracions d'aquesta noia. Nosaltres, per descomptat, no la creiem. Paul i Joan van superar aquest moment i... Penso que alguna cosa de veritat devia haver-hi les paraules de Nancy Bacon, perquè ell va prometre que no tornaria a veure mai més res que no fos cervesa. Vull dir que potser sí que hi havia...
M'agrada molt. Deixar-ho tot menys una cosa.
Exacte, sí, menys
està
una
bé,
cosa. L'any 2008, Paul i Joan van celebrar les seves bodes d'or, 50 anys junts, i per acabar he fet un recull de dos o tres coses que ell va dir quan li parlaven de la llargada d'aquest amor i de la solidesa del seu matrimoni. Va dir, per exemple, som diferents i hem alimentat aquestes diferències.
Bo.
Ens hem donat suport en tot. Joan, per exemple, odia les carreres de cotxes, però m'empeny a fer-ne perquè sap que em fa feliç. I finalment, l'última recepta, riem molt junts, que això ja se sap que sempre...
I una altra que em va dir.
Digue'm.
No sé si és mito o no. Va dir, diu, per què menjar... Allò que és tan guapo, per què menjar una hamburguesa fora de casa?
Ja ho hem dit.
Que no escolto Catalunya Ràdio. No escolto Catalunya Ràdio.
Després es fotia el bacon.
Acabo d'entrar, home.
Però m'has fet recordar aquell gag del Polònia que la Letícia i el Felipe tenen una crisi i llavors la Sofia i el rei Juan Carlos li diuen... Un único consejo, hacer vidas separadas. Sí. No? Vull dir, respecte al que li agrada a l'altre, a ell li gusta cazar, pues se va a cazar. I ella,
perdona, hi hauria un matís, entre potenciar les diferències i fer vides separades, eh?
Bueno, mentre estàs corrent, què has de fer?
Parlem-ne un altre dia, també, d'això.
Vale, parlem-ne. De tota manera, hola, què tal, els dos guapos més guapos del dilluns a aquesta hora?
Home, però digue-li hola al David, també.
Pues ja l'he dit, els dos.
Ah. Oh! Penses que et deu doble, o què?
Sobretis.
Ell, l'ego i jo. Som tres.
De tota manera, el seu guapo té un problema, que és que amb l'edat ho portes pitjor. Els que som més normals ho acceptem al pas del temps tranquil·lament, però els guapos com tu ho porteu pitjor.
Però tu ets molt normal, eh?
Per això,
i els que vivim en el llot normal, ja ens ho passem tot.
No? Estem tranquils perquè ens anem fent grans i no passa res, som iguals que quan érem joves normals. I en canvi, els que siguin guapos com tu... Ai, ara vaig a fer esport.
No estic gens d'acord amb el temps verbal que has fet servir. Els que heu sigut guapos com tu.
Home, és que has perdut, eh?
He perdut, però és que clar, perdut. A veure, això és com un Ferrari.
Estaríem parlant d'un efecte Glenn Medeiros, eh?
No fotis,
busqueu,
home.
Glenn Medeiros.
No, home, tant no.
Mira, ens afegeixen per Twitter un altre guapo. I Viggo Mortensen, què?
Que és d'Òmnium.
I ara que s'ha fet d'Òmnium...
És veritat. Ens agrada.
Ara d'on d'Òmnium.
Sílvia, moltes gràcies.
Adéu.
Ens quedem amb aquest.
Que ve, adéu.
Fins ara.
Resignem.